Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope en el precís instant en què Jorge Lorenzo està anunciant a València que es retira. Busquem les notícies del dia amb l'Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Hola, bé, Ballori, què tal? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Comencen els partits internacionals.
Sí, per exemple, a 3 de 9 tenim un França-Moldàvia amb Griezmann i Lenglet. Recordo que França busca el liderat de grup en solitari. Avui també juga la sub-21 d'Espanya. Ho fa amb Ansu Fati i Abel Ruiz, que a 3 quarts de 8 rep Macedònia del Nord.
Jonathan Caleri torna a entrenar-se amb l'Espanyol.
Després de 3 setmanes de baixa per lesió, avui ha tornat a fer part de l'entrenament amb el grup. A més, Vuley i el Monito Vargas tornen dilluns. És a dir, que els dos s'estalvien el segon dels dos compromisos de seleccions.
Andorra espera un primera per la Copa.
L'Andorra de Gerard Piqué estarà al sorteig del diumenge vinent d'aquesta primera ronda de la Copa del Rei i el rival serà un equip de primera, és a dir, de la Lliga Santander entre els 16 conjunts possibles. No estan, recordo, els 4 que han de disputar la Supercopa d'Espanya.
Avui es disputa el clàssic del bàsquet.
Sí, a les 9 de la nit al Withing Center, segon Real Madrid-Barça de la temporada, un conjunt el blaugrana que arriba com a líder de l'Eurolliga i amb una baixa d'última hora. Àlex Abrines, el Madrid arriba a Europa amb 4 victòries i 3 derrotes.
Ho dèiem, ho està anunciant en aquest precís instant. Jorge Lorenzo es retira.
Sí, després l'escoltarem, el pilot de motociclisme de 32 anys que deixa el Mundial. Lorenzo, recordo, ha estat 5 vegades campió del món, 3 de MotoGP, la categoria reina, i 2 dels, antiga, categoria 250 centímetres cúbics.
I Rafa Nadal no depèn de si mateix per ser a les semifinals de la Copa Masters.
Després d'una remuntada èpica, espectacular, davant Medvedev, primera victòria de Nadal en aquesta competició, un Nadal que té per davant el partit de Tsitsipas, està obligat a guanyar, i atenció, aquesta és la travessa, que no ho faci Zverev.
Avui comentarem tota l'actualitat esportiva de la jornada amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella i quines són avui, Albert, les enquestes Esports Cope.
Anem fins a Twitter. Avui preguntem en clau Barça si té raó el Real Madrid en queixar-se per l'horari del Clàssic. Recordeu, si algun extraterrestre aterra ara el planeta Terra. Dimecres, 18 de desembre, 20 hores, Barça-Real Madrid. Preguntem si el Madrid té raó de queixar-se per allò del descans de la jornada anterior, que tindria 29 hores més de descans al Futbol Club Barcelona. Seguim sortejant l'entrada doble pel Barça Borussia Dortmund, sí o no? Té raó el Real Madrid en queixar-se de l'horari del Clàssic? Guanya el no amb el 61% dels vots. El 39% dels que han opinat pensen que sí, que té raó el Real Madrid en aquestes queixes que està deixant entreveure. Passem pàgina. Enquesta espanyol. Tenim entrada doble, ja fa dies que l'anunciem, per l'Espanyol Getafe, primer dels dos partits seguits a casa del conjunt blanquilou, Getafe i Osasuna. Avui preguntem, tot recordant que el club l'Espanyol està fent promocions per anar a Cornellà Prat, per veure aquest Espanyol Getafe, si esteu motivats per anar el diumenge 24 al migdia a l'Espanyol Getafe, una final pel conjunt blanquilou. Guanya el sí amb el 74% de les respostes, 26%, doncs no li acaba de fer el pes, no acaba d'estar motivat del tot. Encara queden dies, i us ho podeu repensar, que sí, que hem de fer costat, clar, l'Espanyol perquè surti del pou de primera. @esportscope, ens busqueu i ens trobeu a Twitter. Ballori, tot teu.
Gràcies, Albert. Serà el document del dia. No esperem més per sentir-lo. Jorge Lorenzo anunciant la seva retirada.
Y estoy aquí para anunciar que esta será mi última carrera en MotoGP. Y que después de esa carrera me retiro como piloto profesional.
Després sentirem les reflexions de Lorenzo amb més calma i tranquil·litat. Passen 10 minuts de les 3 de la tarda. Marc Pairés al control de so, Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori i la pilota ja roda Esports Cope.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. Berti o falso. En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas y con cristales progresivos 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
De seguida rebrem en aquest estudi Gabriel Masforroll, que va ser vicepresident del Barça durant la presidència de Joan Gaspar entre els anys 2000 i 2003. Per preparar una mica l'entrevista he estat revisant capítols d'aquella etapa, com per exemple que el dia 1 de Gaspar com a president del Barça, Luis Figo fitxa pel Real Madrid. La primera junta de Gaspar tenia 85 directius. Les eliminacions de Copa davant del Figueres i el Novelda. Els fitxatges d'Overmars i Petit, els de Giovanni i Rockenbach, Chus Pereda i Anton Parera, el retorn de Van Gaal, la miraculosa xilena de Rivaldo, Gaspar dient allò de que el soci Gaspar no estava d'acord amb la gestió del president Gaspar i, evidentment, tres temporades en blanc, sense títols. Allò eren crisis i no això d'ara.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Doncs això, que de seguida Gabriel Masforroll en aquest estudi, però abans un bloc de notícies Barça. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Avui els primers internacionals blaugrana comencen a disputar els seus partits.
Lenglet i Griezmann, sobretot protagonistes en la jornada d'avui en aquest França-Moldàvia que començarà a les 20:45 i on els francesos del Barça tindran l'avantatge de saber el resultat que ha fet Turquia contra Islàndia, perquè en aquest grup de classificació per l'Eurocopa, Turquia i França ara mateix estan empatades a 19 punts i, per tant, doncs, han de desfer aquest empat en busca de la classificació directa per l'Eurocopa. Més enllà del nostre continent, la notícia, l'alliberament d'Arturo Vidal de la concentració de Xile. Xile havia de jugar l'amistós contra Perú, de fet era l'últim blaugrana que havia d'actuar en aquest calendari FIFA, però els internacionals de Xile van decidir no jugar aquest partit, atès a la situació sociopolítica a Santiago i a la resta del país. S'ha atès i s'ha comprès la petició dels futbolistes, el maig ha quedat completament suspès i, per tant, ja no tenia cap sentit mantenir la concentració de la selecció xilena. Un blaugrana que ja ha actuat, Musa Bagué, alerta amb aquest problema de laterals que té Valverde pels propers partits, doncs bé, Musa Bagué, amb Senegal, ha disputat els 90 minuts en la victòria de la seva selecció 2-0 davant del Congo. Aquest partit és per la classificació per la Copa d'Àfrica del 2021. Això pel que fa a les seleccions absolutes. Sots 21, 19:45, Santo Domingo, Alcorcón, Espanya, Macedònia. Afronta un tram dur de classificació l'equip de Luis de la Fuente perquè jugarà contra Macedònia i Israel, les altres dues seleccions que no han perdut cap partit en aquesta fase de classificació. Alerta de la dificultat al seleccionador espanyol.
Estos próximos dos partidos, Macedònia i Israel, són claves. Son quizás los rivales más duros del grupo a priori y mañana va a ser un partido muy difícil en el sentido de que Macedonia es un equipo con buenas individualidades y sobre todo muy fuerte físicamente. Hasta ahora lo ha estado haciendo bien y seguro que aquí, con esta motivación extra que supone jugar contra la selección española, pues seguro que van a venir aquí a dar todavía una gran versión.
Atents al concurs d'Ansu Fati o Abel Ruiz en aquesta Sots 21, a més dels blanquiblaus Pedrosa i Pol Lozano. Un partit més de Sots 21, 7 de la tarda, Gibraltar-Holanda, amb Ludovic Reis, el jugador del filial blaugrana.
Ens arriben també manifestacions de Luis Suárez, que està concentrat amb l'Uruguai. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que ha parlat des de la concentració de l'Uruguai que estan ara mateix a Budapest, no?
Així és, el mitjà Ovación, el mitjà del seu país, ha tranquil·litzat primer els uruguaians, ja que té la intenció de jugar al Mundial de Qatar 2022 i no descarta retirar-se al Nacional, l'equip del seu país on va començar. I en clau Barça, Suárez es veu amb força de ser el nou blaugrana, sap que cada partit és un examen i que l'edat és un factor en contra, però no té por a l'arribada d'un altre davanter, ja que ho veu positiu pel Barça.
Uruguai ha de jugar primer contra Hongria i, recordem, el dilluns en principi ha de jugar contra l'Argentina de Leo Messi a Tel Aviv, a Israel. Estaven pendents de si aquest partit es podia disputar finalment o no pel conflicte a l'Orient Mitjà. De moment no hi ha novetats.
A hores d'ara el partit es manté, es jugaria en l'horari establert dilluns a 8:45 a Tel Aviv. Hem consultat els portals de l'AFA i la Federació d'Uruguai i es mantenen al seu calendari aquest partit i recordem que l'Argentina està concentrada a l'Aràbia Saudita i faria el seu últim entrenament dissabte al País Àrab, com han confirmat.
Estem pendents. Gràcies, Víctor.
A tu.
Més coses. Ahir Barça 2, Cartagena 0 en el partit benèfic disputat a Cartagena a benefici dels damnificats pels aiguats del mes de setembre al Mar Menor. Els gols del Barça, obra de Carles Pérez i Marquès. Piqué i Sergi Roberto van jugar 36 minuts, Dembélé i Júnior 45, Alanyà i Neto tot el partit. Va destacar Riqui Puig i molt bé l'ambient i molt bé la gent ahir a l'estadi del Cartagena. El Barça que tornarà a la feina el dilluns a les 6 de la tarda. Després del partit va parlar Ernesto Valverde.
Contento de venir, pero yo creo que lo mejor es un poco el motivo por el que hemos venido y el hecho de estar aquí y tú luego también la gente cómo nos ha recibido, cómo nos ha tratado. Al final es un partido que es diferente porque no es competición, y la gente está lista y dispuesta a disfrutar y se nota en el ambiente que hay, ¿no?
David Villa, després d'anunciar ahir la seva retirada, va passar pel partidazo de Cope i va desvetllar quin ha estat el gol més important de la seva carrera esportiva.
Yo creo que el que conjunta todo en este sentido, yo creo que es la noche de Wembley, la final de la Champions, por todo en general, ¿no? Por belleza, por la importancia, por el escenario, por ser una final, creo que es el más importante.
David Villa, ahir al partidazo i atenció, Aquesta nit, al partidazo des de Madrid, Gerard Piqué. 17 minuts per sobre de les 3 de la tarda, pausa i rebem Gabriel Masforroll. Con el VAR, las jugadas se ven claras. Berti o falso. Como con Berti, porque puedes gestionar tu seguro de forma clara y sencilla desde tu móvil. Entra en berti.es y calcula tu seguro en solo 2 minutos.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc.
Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Ante cualquier emergencia o accidente, pulsa el botón SOS de Guardián en tu móvil. Uno de nuestros expertos recibirá tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañará en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Tú lees la sigla STAE y no sabes muy bien qué significa. Casi seguro que es algo en inglés. O la T es la sigla de Tutti Frutti. Oh, ni idea. En Bankia hemos creado otras siglas como EACQ. Estoy aquí cuando quieras. Que se recuerdan mejor y sirven para decirte que contactes con tu gestor cuando lo necesites. Bankia. Así de fácil.
En Beko sabemos que el cuidado de tu ropa es importante para ti. Por eso en Hipercor y El Corte Inglés encontrarás las lavadoras Beko con tecnología Aquatec que cuidan más tus prendas y reducen un 50% el tiempo de lavado.
Y también cuidan tu bolsillo, porque hasta el 2 de diciembre te llevas una tarjeta regalo de 30 euros al comprar tu nueva lavadora Beko Aquatec.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés.
Doncs com us deia, ens visita avui el Gabriel Masforroll. És un plaer rebre'l aquí a aquest estudi. Què tal, Gabriel? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Com estem? Com va la vida?
La vida va bé.
Va bé, no?
Si no entrem en detalls.
Escolta, en algun detall entrarem durant l'entrevista.
Diu que no hi ha preguntes indiscretes, sinó respostes indiscretes.
Això mateix. Nosaltres et coneixem de la teva etapa de directiu i de vicepresident del Barça. Sabem que ets un empresari vinculat al sector dels hospitals, però és que avui fas moltíssimes coses.
Això són molts anys. Soc matusalent. Sempre he sigut molt inquiet. El que passa és que, a mesura que et fas gran i sobretot el pas del Barça et dona una visibilitat que després ja no treus a sobre, no?
Però... Una d'aquestes facetes també és la d'escriptor, perquè portes uns quants llibres, ja.
Sí, he escrit 5, he acabat el 5è i he col·laborat amb més de 30, quasi 40 llibres, sí, amb els que he col·laborat d'una manera o d'una altra, sí.
Parlem de l'últim, l'audàcia de vivir en tiempo de descuento o no. Té part d'autobiografia?
Sí, té una part d'autobiografia precisament per arribar al final del llibre, que és que és l'objectiu del llibre, no? Que és, bueno, quan creues aquesta línia vermella, ara com tot són línies vermelles, i a més com tothom les creua com vol, doncs no passa res, no? Però quan creus la línia vermella dels 65 anys, com te sents, i quin paper has de fer a la vida, i com t'has de posicionar, no? Perquè el món va molt de pressa, la gent apreta molt, vivim en un món ferotge, aquesta és una reflexió que, a més, a mi m'ha anat molt bé, m'ha anat molt bé, perquè inclús m'ha fet escriure aquest llibre, que t'ha agradat força. Perquè l'he escrit, el vaig escriure, el vaig refer, el vaig desfer i l'he tornat a escriure. M'ha servit, doncs, per reflexionar molt i plantejar-me la meva vida d'una forma diferent.
I a quina conclusió arribes? Com ha de viure una a partir dels 60, als 65 anys?
Doncs ha de viure exactament igual que quan ets més jove, però tenint en compte, doncs, de quines són les teves capacitats, no? És a dir, tu no pots fer el que feies quan tenies 30 anys, no? Evidentment que quan tens 30 anys tampoc pots fer el que faries quan tens 60, no? Però saber, doncs, això, aquesta paraula em fa por, de donar un pas al costat, no donar un pas al costat, és a dir, saber estar on et toca.
Això és el que tu anomenes sexe a l'essència, no?
Sí, el problema d'aquesta paraula, que és molt xula i a més explica molt bé el que és les tres primeres lletres, no?
Llavors, pot tenir una lectura que no és la catona,
sí,
no?
Sí, però és la que és. Sí, sí, la sexe a l'essència, doncs, que és com l'adolescència, però dels sexagenaris, eh? Sí.
Escolta, i s'ha de dir que, com crec que sempre que tu escrius un llibre, els beneficis van a la fundació,
sempre,
Àlex, eh?
Sempre, totes aquestes coses que faig, conferències, classes i tal, sempre va tot a la fundació, Àlex, sí. Sí.
Parlem una mica del Barça, no?
Parlem del Barça.
Primer, tu vas tenir una època de directiu amb Núñez?
Sí, vaig pensar, no? Sí, vaig ser un dels directius més joves de la història, jo crec, no sé si el més jove, amb 32 anys, amb el Josep Lluís Núñez, sí.
Crec que el 88, del 88 al 92 directiu, que és una bona època, perquè és l'època que arriba Cruyff.
Sí.
I què te'n vas? Quan es guanya la final de Wembley,
sí,
te'n vas?
Sí, perquè me'n vaig anar a viure a Madrid.
Ja.
Llavors ja era molt complicat, no? Uh-huh. Sí, però llavors, en aquesta vida, si fas una cosa l'has de fer ben feta, i el que no pots és remenar la cua, com diuen a Madrid, soplar i sorbir al mismo tiempo no se puede.
No se puede.
I després et recordem més de la teva etapa de vicepresident amb Gaspar.
Amb els massatges, enviant massatges. Enviàvem massatges, no missatges, massatges.
Sí, massatges.
Sí. Jo no sé com ho feia per enviar massatges, però enviàvem massatges.
Sí.
El club estava molt massatjat.
Uf, aquesta època dura, eh? Època dura, eh?
Sí, rock dur. Aquí sí que podria escriure un llibre d'anècdotes, però bueno...
El faràs?
No. El que passa és que em va molt bé perquè quan estic amb gent com vosaltres i la recordo, em venen al cap moltes coses i... Llavors...
Explica alguna així que...
Deixem-ho. Perquè saps què passa? Que pel Joan no hi hauria problema, però involucra tres persones i llavors prefereixo que cadascú...
Sí.
Escolta, tu quan ara que el Barça empata un partit i perd un altre i tal, i ja parlem de crisi, tu deus riure, no? Perquè deus pensar, home, comparat amb allò...
Bueno, comparat amb allò i comparat... Clar, jo sóc del Barça des dels 4 anys. Jo, el primer partit que vaig anar a veure al Barça va ser la inauguració de l'estadi al Camp Nou. I d'allà no m'he mogut i segueixo en el mateix lloc. Les he vistes de tots colors. Clar, el que passa és que els que ara tenen 25 anys doncs només han viscut...
Sí.
Però el Barça és molt més que això. I tornarà a una altra època que no passarà el que estem acostumats, perquè tenim un senyor que es diu Messi, que el dia que desapareixi, doncs...
Sí. Messi és el club. Actualment és el club.
Jo crec que...
S'aguanta molt, el club.
Sí. El club està molt basat en el Messi i, evidentment, el Messi tampoc seria el que és sense haver tingut uns bons companys i un bon club i un... Perquè els vam fitxar nosaltres, a més, el Messi, sí. O sigui que, clar, sempre es diuen les coses dolentes, però no es diuen les bones. Vivim en un món que tot sembla dolent, no? El Messi el vam fitxar nosaltres quan tenia 12 anys i mig. Gràcies a això, doncs, hem fet... Després vam fer una molt bona amistat, no? Doncs, si no haguéssim tingut el Messi, jo no crec que hem guanyat, no sé si 35 títols en aquests anys, no haguéssim guanyat ni la meitat, o potser menys de la meitat.
Què ha de fer el Barça per preparar-se per aquesta etapa post-Messi, que esperem que triï encara en arribar, però que bé, que tard o d'hora arribarà?
El que ens hem de preparar és tots, no el Barça, tots. Per començar a assimilar doncs, que això de començar la Lliga i pensar que guanyarem el triplet i després el sacset i tot això, això s'ha acabat.
Mira l'alineació i no està Messi, no?
Sí, jo no voldria dir-ho, però a vegades que algun partit al principi de temporada que el Messi no jugava i ja no anava a l'estadi. Hi ha una entrevista en el Guardiola que a mi m'agrada molt, que la vaig llegir no fa gaire, que diseccionava i diu que el que més li agrada del Messi, i jo estic tant d'acord, és quan ell està en el camp i no juga, sinó que va mirant, i ell llegeix el partit i apareix sempre en els moments adequats. Això demostra que té una intel·ligència futbolística que no, jo no l'he vist a ningú.
Al camp, pel que dius, continues anant sovint?
Sí.
Últimament t'avorreixes una mica?
Bueno, això és el de sempre. Això és el de sempre. T'avorreixes... Un s'avorreix o es diverteix depèn de amb qui comparis.
De l'expectativa.
Clar. És a dir, jo vaig al camp a veure jugar al Barça i hi ha dies que juga millor i hi ha dies que juga pitjor, però això és com tot. Si tots volem que jugui... O sigui, si tots posem el llistó de l'època del Guardiola, per posar dels 6 títols, que jugava molt bé, però és que els altres també juguen. Clar, nosaltres vam... aquell equip va dissenyar un sistema de joc que els altres no estaven acostumats. No hi havíem pensat i els vam sorprendre, però després la gent aprèn. I ara què passa? Però és que quan ve un equip a jugar contra el Barça, o anem nosaltres allà, surten i ens pressionen a davant. Ah, i per sortir de la pressió has de jugar molt i molt bé. Ja. És que no és gens fàcil, allò que deien del rondito, això, fer els rondos, no sé fer els rondos. O sigui, això, la pilota ha de circular a una velocitat brutal i no és gens fàcil, per això necessites jugadors molt bons i entrenar-ho molt.
I l'entrenador t'agrada?
A mi el resto del verde m'agrada. Sí. Hi ha gent que no li agrada. Què volem? O sigui, és que els culers som la bomba, tu. Ara ja s'està dient...
Per no dir una altra cosa.
Sí. Bueno, ahir escoltava, no sé on, o llegia, que parlaven ja del Klopp per l'any que ve. Ah, molt bé. O sigui, a l'època del Cruyff no hi havia que córrer. El que tenia que córrer era la pilota. Cert?
Sí.
Ara... Cada vegada que acaba un partit es mereix els quilòmetres que han fet els jugadors del Barça. Abans, a l'època del Cruyff, el Cruyff deia no, el que té que córrer és la pilota. A veure si ens posem d'acord. Si ve el Klopp, jugarem d'una altra manera. Sí, i aquest famós ADN, què en fotrem? Llavors, quan tinguem el Klopp, si, imagina't que ve el Klopp aquí, i llavors direm, hosti, s'ha carregat l'ADN del Cruyff i del Guardiola i no sé què. És igual, tu. Facis el que facis.
Una cosa és l'equip i l'altra cosa és el club. El club, com a institució, com el veus? El veus fort, el veus dèbil, veus a la directiva molt en mans dels futbolistes? Tu que has estat a dintre i que tens experiència.
No, a veure, els futbolistes manen molt i això és lògic, perquè són els que generen els ingressos. Això és obvi, però no aquí, sinó a tot arreu. El club com el veig? El veig bé. El veig bé. Jo crec que el món del futbol ha de progressar molt, ha de millorar molt. O sigui, el futbol és una indústria brutal que creix 2 dígits cada any i cada vegada progressa més. Ha deixat de ser un esport. Ha deixat de ser ja que fins i tot un espectacle. S'ha convertit en una indústria, en un negoci. Llavors això ha d'estar molt ben gestionat. Jo crec que... i ho segueixo. Jo ja ho deia a l'època que jo estava a la junta directiva. Va començar el Núñez, però tampoc ho feia. O sigui, el club... Els membres de la junta directiva, perquè el club és una associació, o sigui, no és una empresa, han de ser com un consell d'administració i han d'estar apartats i han de fitxar els millors executius del món, o els que es creguin que són els millors executius pel Barça, i aquests són els que han de dirigir el club. Jo crec que els directius han d'estar apartats del dia a dia i no sortir directiu quasi bé és com si no existís. En uns moments determinats, quan es fan els consells d'administració, les juntes directives, s'han de prendre les decisions, marcar uns objectius, però això ho han de fer els executius.
Sí, executius n'hi ha molts. El que passa és que, al final, quan es prenen les grans decisions de club, al final, com fa molts anys, les acaba prenent una persona, que és el president. Això continua sent així?
Bueno, això com en qualsevol empresa, hi ha decisions que són molt importants que no les ha de prendre el president, les ha de prendre el consell directiu. Mm. I això, pues, cada maestrillo tiene su librillo. Però, clar, també has de tenir una junta que estigui molt cohesionada, que vagi tota una, que tingui... O sigui, el problema és que les juntes, m'incloc a mi, hem sigut sempre molt amateurs. Som gent que hem treballat amb altres negocis, que tenim les nostres empreses, etc. Bueno, i això és un massa-mas, que es diria, no? I no pot ser això. És a dir, si és un massa-mas, has de ser, això, membre del Consell Directiu, però no ficar-te en el dia a dia, de cap de les maneres.
Tu veus que la directiva actual d'en Bartomeu, que acaba la seva legislatura el 2021, té una continuïtat? És a dir, veus que des de dins continuaran... No guanyaran. O veus des de fora...
Bueno, jo crec que les eleccions són d'aquí un any i mig, no?
Sí, 2021.
Bueno, hi ha una candidatura alternativa que s'ha presentat, que és el Víctor Font.
Sí. N'hi haurà més.
N'hi haurà més, perquè sempre hi ha gent que, doncs, que li fa gràcia, doncs, apuntar-se, però... Jo crec que té que haver-hi algú molt seriós. Sí. El que passa és que el Barça, com que... és més que un club, té moltes pressions de tota mena, no? Mm. I hi ha lobbies de tota mena, també, que volen, doncs, incidir amb el futur de la institució, no? I això és el fotut.
Costa mantenir l'independència, m'imagino, amb una...
Sí, la independència.
Mm. Tu saps si hi haurà més candidats? Víctor Font i altres?
Sempre n'hi haurà, perquè sempre hi ha gent que li agrada, doncs, presentar-se i desapareixen. A mi em va passar a mi, també, o sigui, no. Perquè et fa il·lusió estar allà al Barça i, bueno, si tens la sort d'acabar sent escollit, doncs, o entrar en una junta directiva, doncs està bé, no? Però això ha de canviar, això eren altres temps. O sigui, el club, la junta directiva ha d'estar formada per gent molt potent, molt sèria, i bueno, no dic que no sigui així, eh? Tinc tot el meu respecte, igual que vaig estar jo en el seu moment, però el futbol ara ha progressat tant i és tant, o sigui, estem competint contra institucions super multimilionàries, l'esport, o sigui, tot el que envolta el futbol és increïble, o sigui, hi ha mils i mils d'empreses que viuen del futbol, clar, i tot això és molt difícil de gestionar i has d'estar, el tema dels mitjans de comunicació, el tema dels e-sports, o sigui, és brutal, i cada dia surten coses noves, i gestionar això és molt i molt difícil.
Ara que dius això, et vull preguntar una última cosa per la meva part, que és el cas del Piqué, que ja és futbolista d'èlit i també empresari de primer nivell. Es poden fer les dues coses bé a la vegada?
Bueno, jo et respondré al que et deia abans, en quant als directius. Jo crec que el Gerard és un cas bastant, bastant únic, no? Però el Gerard ara està en un dilema. Mm. Ara està en un dilema. És allò del soplar i sorber. El soplar i sorber.
És que va dir, clar, no, jo ara dormo 4 o 5 hores diàries, clar, no, això un esportista...
No pot ser, avui se li nota, se li nota una miqueta. Jo el respecto molt, perquè penso que és un grandíssim jugador, però ell ara hauria de fer una reflexió important i dir, bueno, escolta, soc un home de negoci, soc un tio brillant, em van bé les coses i tal, doncs faig el salt i dono el pas a d'altres. El que passa és que, clar, és un noi que ha mamat el futbol, ha crescut en el Barça, que encara que va marxar a Manchester un temps, però després va tornar, o sigui, i deixar això costa molt. A mi em va costar, jo vaig fer un síndrome del mono quan jo vaig dimitir, però vaig fer un síndrome del nido vacío, no? Sí. Jo pensava que havia caigut el món, no? I no és així.
Dia serà president, Piqué?
No ho sé.
Si s'ho proposa... El veus amb...
Bueno, no es tracta que s'ho proposi ell, es tracta que ell ho proposi
i que
el votin, perquè clar, això no va...
I el veus amb categoria per ser-ho.
Sí, perquè jo crec que el Piqué, i més a Can Barça, és la típica persona que o té molta gent a favor o té gent en contra. Això passava, doncs, amb quanta gent ha passat a Can Barça? Sí, sí. El Cruyff i el Núñez, el no sé què... Quan destaques una mica també et converteixes en una persona controvertida, no? Som així,
Sí, sí.
A vegades, potser, resulta que has de ser... És un corderito i... I llavors caus bé a tothom perquè no molestes o perquè es pensen que et manegaran i ja està. Llavors per això t'escolleixen.
Gabriel, ha estat un plaer la xerrada. Gràcies per la visita i fins una altra. Que vagi tot molt bé.
Sí, sí. I l'audàcia de vivir.
Corren a sus librerías.
No, està bé. És un llibre xulo. Jo, de veritat, per més a part de fer com l'Umbrel que he venit aquí, però és un llibre que l'he disfrutat. Sobretot la segona part. M'ha costat 3 anys, però el llibre en si l'he disfrutat. Perquè, a més, ha sigut una espècie de catarsis personal que m'ha anat molt bé per mi.
Felicitats, Gabriel.
A vosaltres. A vosaltres.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, debats, informació, protagonistes...
Tenim el davanter del Barça, Abel Ruiz. Hola, Abel.
Hola, buenas. Voy a seguir trabajando día a día para tener esas oportunidades. Si en el Barça no puede ser, pues se tendrá que probar fuera y seguro que irá bien.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
I a les 3 i 36 minuts de la tarda obrim debat amb l'Oliveros, amb el Dani Senabre. Hola, Dani.
Què tal? Bona tarda a tots.
Bona tarda. I amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. Quina etapa, Dani, aquella etapa al Barça del 2000 al 2003 amb Gaspar de president.
Sí, no me la recordis. És quan jo començava més en el periodisme esportiu i home, vas aprendre, aprens moltes coses, però és surrealista. Ara ho mires enrere i per molt malament que et sembli que està el Barça ara o que no juga bé o Valverde, no sé què, no té res a veure amb allò. Vull dir, aquella etapa va ser peculiar, amb les rodes de premsa de Gaspar a altes hores de la matinada, que si m'estic medicant, que si no sé què. Va ser una gran escola per un periodista que comença, però millor
oblidar-ho. Per caritat humana.
Exacte, per caritat humana, quan sí, arribava a l'aeroport.
Per mi la gran frase, Júnior, és el soci Gaspar no comparteix la gestió del president Gaspar.
Bueno, però és irònic perquè tot el que tenim avui dia, o quasi tot el que tenim avui dia, és en part gràcies al Gaspar i a la gestió que va fer en el seu moment amb la cantera del club. I llavors, no sé, crec que tot s'ha de valorar amb la seva justa mesura i sí que va ser una època convulsa esportivament, però que al final s'ha demostrat que les coses de base com Déu mana, i ho vam fer molt bé. I també se'ls ha de reconèixer.
Sí, home, va arribar Messi, per exemple, no?
Sí. Bueno, era el president, no? Era el president, ¿verdad?
Sí, claro, no només Messi. Del famós equip on jugava nou jugadors de la cantera...
Et perdem una mica la cobertura, Júnior, una mica.
Dic, del famós equip que jugava 9 i 10 jugadors de la cantera, sí, sí. Era una herència de la gestió del Gaspar.
Sí.
Sí, això és veritat. Hi ha coses que
no només Messi.
Sí, no? I Valdés, i Iniesta,
i
tots aquests futbolistes, efectivament, ja...
Es va gastar 10.000 milions de pessetes...
Una barbaritat.
Quan ho defica, una barbaritat.
Sí. Overmars, sí, no, i Petit.
Sí, hizo de todo.
Overmars, Petit, Gerard...
Alfonso, després...
Hizo de todo.
Sí. Però, en fi, és una època... A mi m'agrada recordar-la, perquè hi ha grans gols i grans jugades que no... Com que és una època que no està molt marcada... Clar, els grans gols de Guardiola i de Messi els veu tothom cada dia a la tele, però de vegades hi ha accions, hi ha partits que dius... Ostres, en aquella època també hi havia algun bon gol, alguna bona jugada.
És que estuvo mucho tiempo con Núñez, des del 78 hasta que se fue él, el 2003... Estuvo mucho tiempo, entonces...
La famosa chilena de Rivaldo, sí,
para ejemplo,
Valencia...
Para aquella época.
Sí, menos mal que no le vendió, porque si no hubiera habido chilena.
Yo creo que Dani...
Y luego no le vende.
Sí. Las paredes de mi casa hablar en aquella época, pero mira.
També hi ha un partit a Highbury molt bo, no, Dani? Un 2-4, un 1-4...
Sí. Crec que és Arnau el porter. No sé
amb si Arnau de porter, sí.
Sí, és un partidàs amb Dennis Bergkamp a l'Arsenal i amb els jugadors del Barça, encara hi havia Kluivert, Rivaldo, com deia ara el Júnior. No, a totes... La gràcia del Barça és que a totes les èpoques, fins i tot les que semblen més fosques, hi ha grans futbolistes i hi ha grans moments que et pots portar a la memòria.
No sé com
És que no t'entenem, Júnior, perquè la cobertura s'entretalla molt, arriba fluixeta i s'entretalla bastant. A veure, Sílvia, si recollim i podem millorar la cobertura del júnior. Anem a l'actualitat, Dani, que, bueno, com sempre hi ha d'haver alguna polèmica i alguna cosa de la que parlar, ara parlem de l'horari del Clàssic, i el Madrid es queixa perquè té, em sembla que són 29 hores menys per preparar el partit.
Em sembla surrealista, em sembla victimista plorar per aquestes coses. Si ho fes el Barça també ho diria, Vull dir, el Barça a vegades ha plorat per coses i s'ha queixat per coses, i ara que parlem d'altres èpoques, no? Xavi Hernández sempre es queixava de la gespa i tenia raó, però a mi em molestava perquè és com molt victimista, és com queixar-te de coses que són iguals per tothom. I el Madrid, sí, en aquest cas potser té algunes hores, però moltes altres vegades és el gran beneficiat, i la Supercopa d'Espanya que jugarà el Barça tindrà un dia menys de descans si arriba a la final. Vull dir, si ens posem a queixar, tothom es pot queixar de coses, i a mi em sembla increïble que sigui el Madrid, precisament el Madrid, el que posi el crit al cel per aquestes qüestions.
Ah, si tu busques els últims 10 clàssics, això d'on ha repartit. No, de vegades et toca a tu, de vegades li toca al Madrid.
Sí, no, hi ha hagut horaris i dies i situacions a Barcelona amb dies d'eleccions, amb coses rares que han perjudicat el Barça, i hi ha hagut molts partits de Champions, aquell viatge famós del volcà del Barça contra l'Inter. Vull dir, hi ha hagut moltes circumstàncies que sempre et perjudiquen, altres que et beneficien, i no podem estar cada dia tots els equips del món queixant-nos per tot. Jo entenc que ho fan perquè així, bueno, és un element de pressió. Si després han de tornar a triar o a prendre una decisió, és possible que ara afavoreixin el Madrid perquè s'acaba de queixar. És el mateix que passa durant un partit quan un entrenador critica o està menjant-li l'orella a l'àrbitre. No ho fa perquè pensi que en aquella acció li donaran la raó, sinó perquè pensa que en la propera potser pensaran que li deuen una, no?
Júnior, el Madrid es queixa de l'horari del Clàssic.
O sigui, el Madrid s'ha queixat sempre de tot quan no li van bé les coses. És que al final el Madrid és que diuen... Ells es queixen perquè després els hi tinguin en compte altres situacions on puguin sortir afavorits, que es queixin de l'horari del Clàssic, va. Ahora le toca al Madrid y después le tocará al Barça.
Pero yo creo que es también por la relación de Tebas y el Real Madrid, ¿eh?
También.
Sí, Florentino envía una carta a la Federación Española de Fútbol diciendo: no, yo no quiero que se juegue el partido Villarreal-Atlético Madrid en Miami y tal, y no sé qué. Si te lo filtran, para que sepan que el Real Madrid está apoyando a la Federación y no a la Liga. Entonces la Liga dice: yo pongo los horarios. Pues bueno, podría poner el Real Sociedad-Barça el domingo, lo pongo el sábado.
Sí. Otra acción ridícula para mí, la carta que envía al Madrid, es que no se la creu ningú, ho fa perquè, evidentment, pel que acaba de dir l'Oli, i si fos el Madrid el que hagués de jugar un partit fora i cobrés molta pasta, vaja, anda que no tindria pressa i ganes a jugar aquest partit, no? I és tot, al final és tot hipocresia del món en el que vivim.
Sí. No sé si vau veure el partit júnior d'ahir de Cartagena o no, va estar bé Riqui Puig, va, com gairebé sempre.
Molt bé.
Jo crec que a Riqui Puig se li hauria de... diguem-li respecte o el que sigui, però ja que es va apostant el seu dia per ell i el puges al primer equip, el poses a entrenar, el que no pots fer de cop i volta és canviar d'opinió i defenestrar-lo. Llavors,
no,
si a sobre
no és defenestrar,
ell juga i ho demostra, se li ha de donar una mica de chance, no? Ja no dic minuts, però com a mínim entrenar amb la plantilla com feia abans, etc.
Però és que jo crec que, segons el club, és para que siga su camino. Y que se haga ahí futbolista un año en el Barça B, tal, o un año y pico, y luego al primer equipo.
Oli, ¿alguien piensa que Ansu lo van a bajar al B para que siga su camino?
No, en absoluto. Prohibido.
Pues esto es lo mismo.
Sí, esto es lo mismo,
porque unos sí y otros no.
Em va encantar, jo penso igual.
Bueno, tú que estás en este negocio y nosotros que lo vemos también, ya sabemos por qué. Ansu Fati está ahí,
vale.
Porque se le protege, porque está Messi, por lo que sea y tal. Entonces,
vale.
Y no hace daño, al contrario, y Dembélé gusta menos a Messi, a Suárez y tal, que Ansu Fati.
Tal cual.
Vale.
Creo yo, así, para hablar claramente.
Sí.
Muy bien.
Y Riqui Puig, teniendo los que tenemos ahí, que si viene De Jong, que si está Artur, que si Arturo Vidal, que si Aleñá, que si tal, ¿qué vamos a decir? Pues nada, que esperamos un año y pico.
Riqui Puig tiene más fútbol que cualquiera de
no
los...
No son libres los entrenadores.
Del primer equipo.
Dani, no son libres.
El tema de Riqui Puig es que no encaja con la filosofía de Valverde, que busca tíos con más trabajo y despliegue físico que no calidad. Ya está. Ahora,
que estoy de acuerdo que Ricky Puig necesita su tiempo, igual que lo han necesitado jugadores como Xavi, como Iniesta, que son del mismo perfil, perfecto. Pero pues, lo que digo es que tienes esa joya, entre comillas, en el plantel. El año pasado le estuviste dando bola, lo ponías a entrenar con el primer equipo, algún partido y tal.
Sí, 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 yo estoy de acuerdo contigo.
La prensa a tope y de repente le has quitado todo eso y lo has bajado al B diciendo que se tiene que desarrollar.
Pero
y
la política de bueno, la política de los entrenadores y del fútbol es esa. Viene sí, de John, sí. Invertimos esto, pero encima ¿qué hago con Rakitic? Bueno.
Oli, hay jugadores que son patrimonios del club y que el que los tiene que gestionar es el club.
Aquest jugador, júnior, amb una altra directiva i un altre entrenador, seria no titular, perquè no seria titular, però seria el jugador número 13 de la plantilla.
Evidentment, igual que en el seu dia es va apostar perquè Sergi Roberto havia d'estar en el primer equip. Sí. I va ser una decisió, et diria que més d'institució que no d'entrenador.
Ho deixem aquí de moment, amics. Dani, júnior, una abraçada forta, gràcies.
A vosaltres.
A vosaltres.
Adeu.
Adeu. Adeu. A Gralla Motors, el teu concessionari Skoda Granollers i Comarca, sabem que tot és qüestió de feeling. Quan alguna cosa t'agrada, t'agrada de veritat. Ningú et farà canviar d'opinió. Gralla Motors, a Granollers i Comarca, et presenta el nou Skoda Kamiq, el tercer SUV de la marca txeca. Ja el tens a Gralla Motors per veure'l i provar-lo. Perquè és qüestió de feeling. Gralla Motors, Skoda Granollers i Vallès Oriental. Més info a skodagranollers.net. I 46, ara parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal, Bajori? Bona tarda.
La notícia és que Caleri torna a fer part de l'entrenament amb el grup.
Ja. Sí, 3 setmanes porta lesionat, es va fer mal el dia del Villarreal, estarà ok amb el Getafe, una part de la sessió amb el grup, un Caleri que evidentment serà competència de Facundo Ferreira. Entre els dos han fet un gol a la Lliga, que no és massa cosa. El gol a Eibar fa ja un parell de mesos. Facundo, Xuki Ferreira, avui en sala de premsa. És un argentí amb poques ganes de parlar, poca gràcia i amb poca sort, de moment, al terreny de joc. Parla de pocs gols que ha fet.
Yo necesito que el equipo me encuentre y el equipo me necesita también afuera. Así que creo que de las dos maneras nos tenemos que abastecer. En los últimos partidos he tenido alguna que otra situación que no la pude concretar. Pero bueno, el equipo está trabajando, estamos compitiendo. Así que nada, estoy convencido de que de alguna u otra manera el gol va a llegar, si no por mí será por otro compañero, pero estoy convencido que va a cambiar y lo delantero vamos a comenzar a marcar.
Cal recordar, Jordi, que l'Espanyol està obligat a quedar-se'l, eh? 5,5 milions d'euros és el que li falta a l'Espanyol per pagar al Benfica d'aquest futbolista que de moment ha tingut més mala sort que bona. En fi, Ferreira parla de la situació complicada però no terminal de l'Espanyol.
Que nos marquen hoy en la situación que estamos es más dolorosa, pero bueno, creo que más que nada tenemos que estar tranquilos, asumir en dónde estamos, ser conscientes, pero no precipitarnos y jugar con confianza y descaro, que creo que es la única manera. He pasado por estas situaciones y todos los jugadores se contraen, no pueden soltarse y esa no es el camino. Así que creo que ahora tenemos que pensar en jugar al fútbol, ser consciente, como te dije, en la situación que estamos, pero jugar con descaro.
En fi, jo suposo que estem més a prop del primer gol de Ferreira a casa, per exemple, no?
Tard o d'hora arribarà, no?
Per arribar, sí senyor. A veure, Vargas i Gulley estan alliberats de jugar al segon partit, és a dir, que dilluns tant Vargas com Gulley, dos homes importants, en teoria, seran ja a Barcelona per entrenar amb normalitat amb l'equip. Avui amb l'Espanya Sons 21, al Corcón, veurem a Pol Lozano i a Pedrosa. Demà més feina, 10:45 a Sant Adrià. Darrer entrenament de la setmana perquè l'equip farà festa dissabte i diumenge.
Gràcies, Quique.
A tu.
Una més de futbol, l'Andorra s'ha classificat per la primera ronda de la Copa del Rei. Li va guanyar ahir 3-0 a l'Andratx. Jugarà contra un primera divisió que no podrà ser cap dels quatre participants a la Supercopa. Partit únic a casa, ja ho sabeu, el sorteig aquest diumenge al matí. La ronda es disputa la setmana del Clàssic, 17, 18 o 19 de desembre. Això està per veure. Per cert, també avui juga la selecció d'Andorra a Albània, partit de classificació per la Euro, la cita a 3:15 del vespre. 11 minuts i les 4, fins aquí el futbol.
El nuevo gobierno estará basado en la cohesión, en la lealtad.
Pedro Sánchez se ha curado del insomnio. Sí, sí, el insomnio que le producía Pablo Iglesias.
En las últimas décadas se ha producido una pérdida de hielo muy importante en Groenlandia.
La cumbre del clima. Objetivo, dar respuesta a lo que muchos científicos definen como una auténtica emergencia climática.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Quieres conocer los mejores lugares para ir en moto de campo? Pues pregúntame a mí, hombre.
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Ante cualquier emergencia o accidente, pulsa el botón SOS de Guardián en tu móvil. Uno de nuestros expertos recibirá tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañará en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro. Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Es posible dar la vuelta a España en coche eléctrico? ¡Claro que sí! Endesa X está a punto de lograrlo. 7.000 kilómetros non-stop para recorrer en 7 días todas las capitales de la península. El reto más importante que se ha realizado jamás para poner a prueba el coche eléctrico está a punto de completarse. Sigue la recta final en endesa.com y autopista.es.
Los elfos del Corte Inglés ya se han adelantado seleccionando las mejores elfoideas para tu Navidad. Para el pequeño Carlitos, unas zapatillas de reno para estar por casa. Para Andreita, una Nintendo Switch Lite. Y para ti, una elfo bufanda de regalo por cada 50 euros de compra en una selección de productos. Solo hasta el 24 de noviembre. Solo en el Corte Inglés. Consulta condiciones de la promoción.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Doncs ha arribat el dia, Albert. Partidàs avui d'Eurolliga, Real Madrid-Barça.
A les 9 de la nit, al Wizzing Center de Madrid, partit que correspon, recordo, a la jornada número 8 de l'Eurolliga. Ja la setmana vinent tindrem una altra setmana amb dos partits, els dos a casa del conjunt blaugrana. Però la realitat, segon clàssic de la temporada, el primer potser va arribar massa d'hora, la Supercopa, el mes de setembre, va vèncer en el mateix escenari el Real Madrid. Veurem si aquest no arriba massa d'hora per dos equips que després de la Supercopa tenen el mateix balanç entre totes les competicions, que són 12 victòries i 3 derrotes. Hi ha un contrast, que el Barça és líder de l'Eurolliga 6-1, el Madrid 4-3, en canvi el Madrid a la Lliga Endesa té un expedient gairebé impecable, 8 partits, 8 victòries. D'inici, el capità del Barça, Ante Tomic, hem rescatat tres documents. Es refereix, i fixeu-vos amb quina contundència, la importància del partit d'avui i el retorn de Mirotić a Madrid.
Creo que en los dos clubes igual, ¿no? Partido más importante de año, ni menos ni más. Igual lo regalan una estatua o algo, ¿no? Ha llevado muchos años en Madrid, ha ganado muchos títulos, ¿eh?
Estarà ple al Wizzing Center, s'espera un ambient, allò que diem periodísticament, infernal, per rebre un ex màxima traïció, Nico Mirotić. Baixa d'última hora el conjunt blaugrana, ho apuntàvem ahir a la linterna de Copa Catalunya i Andorra. Àlex Abrines, procés víric, baixa d'última hora. Ha entrat Sergi Martínez. És una convocatòria de 13 jugadors. N'haurà de descartar un Svetislav Pešić. Recordo també que són baixa Claver, Ertel i Pangos. I d'això n'ha parlat el tècnic del Barça.
Estamos en una buena situación como jugadores que tenemos y estamos preparados, como siempre, si se juega contra Madrid, en Madrid contra Barça. Si se juega aquí en Palau o en Madrid, se juega al límite y nosotros seguro queremos jugar más que es posible a dar extra fuerza.
I el Madrid, el rival, vaja, el potencial no el descobrirem. De baixa Merri i Felipe Reyes, es ressenteix el joc interior. Ha entrat Thompkins a la convocatòria, tot i que li falta ritme de competició, li falten minuts i jo no crec que en disposi. Atenció, així veu el clàssic Pablo Laso al Real Madrid.
Es un partido especial, es un Barcelona-Real Madrid, un Real Madrid-Barcelona. Todos estos partidos son especiales, lo repito siempre.
pero un partido no tiene por qué dictaminar cómo está uno, cómo está otro. Es un partido más de una competición de 34 jornadas, al cual nosotros aspiramos a ganar, pero tenemos muchísimo respeto por el Barcelona, por supuesto, pero no por un partido vamos a pensar que estamos mejor o por un partido vamos a pensar que estamos peor.
Nou de la nit, Real Madrid-Barcelona, Wizzing Center, és més important, tot i que estem en una etapa encara embrionària de la temporada, més important pel Real Madrid, que necessita més victòries a l'Eurolliga, no deixa de ser important pel Barça, que recordem, també és el líder d'aquesta competició. Veurem què passa, segon clàssic de la temporada.
A veure com va la pel·lícula, demà ho analitzem. Albert, gràcies.
Que vagi bé.
És la notícia del dia i una de les notícies de l'any. Hem escoltat la seva veu anunciant la seva retirada en començar el programa. Jorge Lorenzo es retira. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Majori? Molt bona tarda.
Com ha anat la roda de premsa de comiat?
Pues no del todo bien, porque se tiene que haber expresado en castellano ante las preguntas de los medios de comunicación de nuestro país, pero solo lo ha hecho en inglés.
¿Solo en inglés?
Ha debido de haber un fallo de protocolo a última hora y finalmente lo podemos escuchar solo en inglés, acompañado por Carmelo Speleta, el jefe del Mundial de Motociclismo, por los hermanos Márquez, Viñales, Rabat, Cribillé, Alzamora, Puig y obviamente su familia. No se ha emocionado mucho, sí que ha parado un poco y se le ha escapado alguna lágrima y ha explicado en inglés los motivos de su retirada.
I wanted to retire as much as possible.
Tras el accidente de Assen no encontré motivación para seguir, la montaña se me hizo muy alta, era la mejor decisión para Honda y para mí mismo, porque somos un equipo que está obligado a ganar y las condiciones físicas por las que pasaba mi cuerpo pues me impidió hacer lo mejor posible.
O sea que en Valencia la última carrera ya,
En Valencia es la última carrera. Recuerdo que tiene 32 años, que ha ganado 5 mundiales, 3 en MotoGP con Yamaha y 2 en 250 centímetros cúbicos, que después pasó a llamarse Moto2 con Aprilia. En total ganó 68 victorias.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Acabarem parlant de tenis, del Masters, des de Londres, amb l'Àngel García. Àngel, què tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas.
Bueno, imagino que ahí todavía se habla de la estratosférica remontada de Rafa Nadal ayer, ¿no?
Sí, evidentemente. Una más, cuando le dábamos todos por muerto, 1-5 y bola de partido en contra, lo acabó levantando. Dijo el que, por suerte, le contestó el corresponsal del New York Times, para que no pequemos de patriotistas, que lo ha hecho tantas veces, lo ha tenido suerte durante tanto tiempo, que evidentemente no es suerte, que es otra cosa, y evidentemente es algo de solo tiene él. El problema es que luego por la noche Tsitsipas ganó en dos sets a Zverev y eso nos lo complica todo un poco. Mañana 3 de la tarde Nadal Tsitsipas, hay que ganar o ganar y esperar que a las 9 de la noche Medvedev le gane a Zverev. Es decir, necesitamos victoria de Nadal y victoria de Medvedev o Rafa estará eliminado.
Perfecto, las cuentas están claras. De la jornada de hoy, bueno, está en marcha el Team Berrettini y después
que
tenemos...
no vale para nada.
No vale para nada y después tenemos un Djokovic-Federer, que ese sí que vale para mucho porque se juegan una plaza en semis, ¿no?
Se juegan ellos una plaza en semis. Se la llevará el que gane, será segundo de grupo y, por cierto, si pasa Nadal, que solo podría ser primero de grupo, jugará contra uno de ellos. Es decir, que el sábado podríamos tener una semifinal preciosa con Nadal contra Federer o contra Djokovic. Y hay otra cosa en juego, y es que si Federer le gana a Djokovic, es decir, si pierde el serbio, el número uno ya está asegurado para Rafa Nadal, pase lo que pase, hasta final de temporada, bueno, y al inicio de la próxima. Así que vamos un poquito con Federer y así por lo menos nos aseguramos el número uno.
Perfecto, nos vas contando todo lo que pase allí. Ángel, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, compañero, chao.
Superstar. Bueno, companys, demà la selecció La Roja juga a Cádiz. No ens ha anat gaire bé les quatre vegades que hem jugat a la Tacita de Plata. Clar, excusa inevitable per fer una xirigota.
Nada más que con Polonia ganamos en casa. Perdimos en los 70 con Dinamarca. Después en el 84 fue con Hungría. O es que perdimos hasta con Rumanía. Ya ven que las estadísticas hablan solas.
Espera, espera.
Una vez cada cuatro intentos cumple muy bien la media española.
La pregunta és, Ballori, tu estàs a la mitjana espanyola una vegada de cada quatre intents?
Quina gràcia tenen, brutal, Són boníssims,
Són tremendos.
Polònia, bueno, Dinamarca, Hongria, Romania.
Romania, sí, una vegada de cada quatre, intents la cosa té èxit. Les altres tres, doncs...
percentatge baixet.
Deixem-ho estar, Que bonica la màquina del temps aquesta, amb el forroll, aquell...
T'ha agradat,
Sí. Va, última hora, que tenim a la cornisa cantàbrica de temporal. Òscar García ha hagut de suspendre l'entrenament del Celta
i n'han quedat afectats 100 metres del perímetre de la ciutat deportiva del Deportivo de la Coruña, a Abegondo. Recordem, Televisió Espanyola no licita per la Supercopa d'Espanya pel tema dels drets humans a l'Aràbia Saudita. Dues renovacions, Aitor pel Levante, Jaume Domènech pel València fins al 2023. Alerta, lesió greu de Diego Costa, hèrnia discal cervical, si passa per quiròfan, 3 mesos fora de combat. I a més, semis de les semifinals de la Copa del Rei de rugbi, El Salvador, Barça, BRAC, Alcobendas.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Gràcies, Oli.
Gràcies.
Us recordo avui, Piqué al partidazo. Seguiu a la COPE, a Sports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.